Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Per reclamar la construcció de l'escola Virolet i de l'Institut Arraona Canllong. Més de mig miler de persones s'han manifestat aquesta tarda des de l'Ajuntament. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Amb pancartes, crits i cassoles, família, representants d'entitats i polítics s'han desplaçat fins la seu dels Serveis Territorials d'Ensenyament del Vallès Occidental, a la Gran Via. L'objectiu és reclamar que s'acceleri la construcció d'aquests dos centres educatius reivindicats des de fa més d'una dècada al barri.
El Rebost Solidari deixa la seva seu del carrer Sau a Torre-romeu.
L'entitat es traslladarà al barri de Gràcia, les naus de Sallarès i 10, comprades fa poc per l'Ajuntament. L'objectiu d'aquest trasllat és facilitar el canvi de model assistencial, com ha apuntat el regidor d'Acció Social, Gabriel Fernández.
Hi ha acord de que aquest és el local que ideal per tot això que estàvem plantejant i llavors, bueno, que a la brevetat, en el corrent any 2019, pugui ser possible la nova ubicació d'aquest servei amb aquest canvi de modalitat en el repartiment.
En esports, Felipe Sanchón podria ser la gran novetat a la convocatòria d'Antonio Hidalgo per l'enfrontament contra el Lleida Esportiu d'aquest diumenge.
El davanter del centre d'esports s'ha reincorporat progressivament al grup durant la setmana. Amb tots, espera que pugui gaudir d'uns minuts.
Són algunes de les notícies que tractarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 15 graus al centre de Sabadell, temperatures que es mantenen respecte als últims dies. Hem d'esperar canvis de cara a les pròximes hores i sobretot pel cap de setmana. Li preguntem al Manuel Álvarez. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Avui, a diferència de les darreres jornades, la tarda queda plenament assolellada. Només algun núvol d'evolució diurna cap a les muntanyes del nord-est, sobretot l'àrea del Montseny. De fet, al llarg de les pròximes hores, sobretot a partir del vespre, podria aparèixer algun interval de núvol baix a punts del litoral i prelitoral central. Pel que fa a la temperatura, valors propers als 20 graus a punts de ponent, també del Terç Sud i fins i tot també a zones de l'Empordà. Bufa la tramuntana en aquell sector amb alguna ratxa molt forta al nord del Cap de Creus i també tenim una miqueta de mestral entre el nord del Delta de l'Ebre i sud del Cap de Salou. De cara a demà tindrem una jornada que tornarà a ser assolellada en general, amb algun núvol d'evolució diurna al centre del dia i alguns intervals de núvols baixos tant a primera hora del matí com al final de la jornada a zones de la Catalunya central, prelitoral central i litoral central, però que minvarien molt ràpidament. La temperatura quedarà semblant una miqueta més alta, així doncs tornaran a superar-se els 20 graus a molts punts de la meitat sud, també a la zona de l'Empordà, amb el vent que encara bufarà amb alguna ratxa forta, sobretot la tramuntana al nord de l'Empordà. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58, 2 quilòmetres a Terrassa per anar cap a Manresa i 1 quilòmetre a Sant Quirze en sentit sud. A la B30, 1 quilòmetre de cues a Barberà i 3 a Cerdanyola per enllaçar amb l'autopista del Vallès en els dos sentits. I a la P7, 4 quilòmetres de retencions ara mateix a Cerdanyola en sentit nord. Per últim, si mirem a Barcelona, trobem trànsit molt dens a la Ronda Litoral entre Diagonal i la Meridiana en els dos sentits.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Fora barracons! Volem l'edifici! Fora barracons! Volem l'edifici!
Més de mig miler de persones. La comunitat educativa de Canllong ha recorregut aquesta tarda el trajecte entre l'Ajuntament a la plaça Sant Roc i la delegació del Departament d'Educació de la Generalitat a la Gran Via. Un trajecte que la policia municipal ha anat tallant el trànsit al seu pas. Les famílies es convocaven les associacions de pares, les AMPAs, de les escoles Virolet, Mas Boadella i Canllong i de l'Institut Canllong Arraona, totes del barri, amb la col·laboració de la Unió Veïnal Canllong Castellarnau. Fa 5 anys que fan classe en barracons, exigeixen al govern celeritat en la construcció de l'escola Virolet i de l'Institut Canllong. Marc Serrano, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Botzines, xiulets aixordadors, cassoles, pancartes amb el lema Stop Barracons, SOS Canllong, crits de Fora Barracons, Volem l'Institut. Els organitzadors, les quatre AMPAs del barri de Canllong, amb el suport de la Unió Veïnal, Calculen que 500.000 de persones han participat a la marxa reivindicativa entre l'Ajuntament i la Delegació d'Educació. La comitiva ha baixat per la Rambla, carrer República i carrer Tres Creus i la policia municipal ha anat tallant el trànsit al pas de la manifestació. Aquest 500.000 de persones demanaven, en una paraula, celeritat. Fa 5 anys que són en barracons i reclamen a la Generalitat que acceleri els tràmits per construir els dos centres, l'Escola Virolet i l'Institut Arraona Can Llong. Alicia Mendoza és la portaveu de la comissió que reclama la construcció dels dos centres.
El Virolet va més adelantat perquè ja tenim fet el projecte. O sigui, una cosa, ara s'ha de licitar les obres del Virolet i s'han de licitar el projecte de l'Institut. L'Institut va més endarrerit i, en canvi, hi ha més pressa per construir-lo perquè a Virolet ara estem a 5è, però el curs que ve ja tindrem 6è i sortirà un 6è. I llavors l'Institut no té capacitat per tots aquests nens.
La presidenta de l'AMPA de l'Escola Virolet, Vanessa Figuerola, explica a Ràdio Sabadell la situació en què es troba l'escola.
Home, doncs estem una mica ja amb els nervis a flor de pell perquè és una situació ja difícil. Portem 8 anys lluitant per un col·legi. Nosaltres, per exemple, el meu fill ja va 5è, portem tota la seva vida escolar en barracons i exigim tenir, doncs, el que volem, un edifici, el que ens van prometre al primer curs del meu fill, que estaria un curs amb es Boadella i l'any següent tindríem un edifici. I no ha sigut així. No, ens diuen que sí, que arribarà, però paraules que se les lleva el viento.
Amb els pares, però, els protagonistes de la manifestació han estat, òbviament, els nens, els alumnes que estudien en barracons i els dels altres centres del barri. Sentim Sergio Ruiz, de 5B, i una companya seva.
No hi ha quasi espai a les classes, tot és molt petit, i a sobre som l'única escola de Can Llong que estem a barracons i no tenim quasi espai al pati. I després compares amb altres escoles i tenen un muntó.
Hola, em dic Nerea García i volem l'escola ja perquè només utilitzem la pista per als entrenaments perquè hem d'anar als de futbol a altres llocs a jugar els partits per culpa de lo petita que és la pista i retumba molt el soroll a les classes i per això que també molesten els altres i les pilotes. Es colen moltes pilotes a dalt de l'edifici i això també és un problema per als que volen jugar amb pilota i tot això.
Entre els manifestants polítics, els alcaldables dels Comuns, de Ciutadans i del PSC, també antics regidors com Juan Gil de Ullà o el socialista Ramon Burgués, exregidor d'Educació. A les 6, els manifestants s'han assegut a la cantonada entre Tres Creus i Gran Via. No esperaven que ningú el rebés a la delegació d'ensenyament de la Generalitat, on han arribat a 6:45. Sí que l'han empaparat i han posat en xines. Per arribar-hi, s'ha hagut de tallar també el lateral de la Gran Via.
Encara en l'àmbit social, el rebost solidari es trasllada al barri de Gràcia. Ja fa temps que l'entitat solidària reclamava una nova ubicació fora del barri de Torre-romeu per poder canviar el model del seu servei. A partir d'aquest any, la seva nova seu serà a les naus de Sallarès i 10, comprada recentment per l'Ajuntament i ara de titularitat pública. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El local en què estava ubicat el rebost fins ara era una arriscada feina perquè era un pàrquing amb una inclinació molt pronunciada. Gabriel Fernández valora que el canvi d'ubicació servirà per guanyar metres quadrats, però també per començar a canviar el model. Una nova organització que s'acosta a l'acord i el consens que va generar el projecte Mercapunt, segons el regidor d'Acció Social.
L'ideal cap a on anem és que el rebost acabi, com estem en el Mercapunt, en algun mercat de la ciutat, en un lloc normalitzat, en un lloc on la gent va a comprar aliments i que les famílies que participen al rebost visquin la mateixa experiència. Això és una mica l'ideal. Per la qual cosa, mentre arribem a això, de moment anem a Sallarès i 10, aquí no només aquesta entitat, sinó altres entitats també tindran ubicació, perquè és un espai molt gran, molt generós.
L'Ajuntament espera que aquest 2019 es facin les obres de condicionament de l'espai i a finals de l'any el rebost ja pugui treballar a la nova ubicació.
Obrim pàgina política amb Abel Rodríguez, número 2 a la llista del Front Republicà a les eleccions generals, assenyala dues línies vermelles per investir algun president a Espanya, el dret a l'autodeterminació i la llibertat dels presos i exiliats. És en aquest sentit que critica que altres formacions independentistes, com Esquerra Republicana, hagin afirmat que estan disposades a investir Pedro Sánchez.
Des del seu punt de vista, Junts per Catalunya seguirà la mateixa línia, deixant en un segon terme les seves condicions. Per a Rodríguez cal posar primer les línies vermelles i és en aquest sentit que afirma que no són ells els que van a bloquejar, sinó que es bloquejaran sols els partits que no acceptin els seus requisits.
pot ser que el Front Republicà acabi bloquejant, però ja et dic una cosa, no serem nosaltres que veurem bloquejat, seran ells que veuran més important no fer casa el que passa a una part del territori espanyol com és Catalunya, que no posar sobre la taula o decidir que potser governi Vox o tota aquesta ultradreta que tenim a Espanya, que fa molta por.
Rodríguez també ha defensat un augment de la presència de dones i joves al Congrés dels Diputats. De moment, les enquestes pronostiquen com a molt un diputat pel Front Republicà.
Seguim encara en clau electoral, però ara ens fixem en Fora de Sabadell.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
El PSOE recorrerà a la Junta Electoral Central la campanya del PP, que ironitza sobre els viatges de Pedro Sánchez a bord de l'avió Falcón.
Els socialistes consideren intolerable i subratllen que han fet servir fotos de les filles del president menors d'edat. A més, des del partit no descarten portar la denúncia a la justícia ordinària perquè, diuen, s'ha traspassat una línia vermella.
El número 2 d'Esquerra Republicana, el sabadellenc Gabriel Rufián, ha instat el govern espanyol a dialogar.
Ho ha fet durant l'esmorzar informatiu de Fòrum Europa Tribuna Catalunya. Rufián també ha explicat que el partit defensarà un referèndum d'autodeterminació i un sobre la monarquia del Congrés.
El recolzament i l'impuls i la presentació de dos referèndums. Un forma part del nostre històric, de l'històric del nostre partit. I, de fet, forma part de l'anhel del 82%, repeteixo, el 82% de la població de Catalunya. I no ho dic jo, ho diu el poc sospitós El País. Un referèndum d'autodeterminació en Catalunya.
I precisament Laura Borràs, número 2 de Junts per Catalunya, ha contestat que la prioritat de la seva formació és la independència.
Si hi ha urnes, nosaltres votarem. No, la nostra prioritat no és fer un referèndum sobre la monarquia. Tenim altres prioritats que afecten els ciutadans de Catalunya de manera directa.
Per altra banda, els comuns han presentat la seva mesura estrella, un impost verd del 3% a les grans fortunes per finançar la transició energètica.
Així ho ha explicat Jaume Asens, candidat de Catalunya en Comú, el 28 d'abril.
Una de les nostres propostes en aquesta campanya electoral és crear un impost verd contra les grans fortunes, contra els grans milionaris, que en bona mesura tenen responsabilitat en la destrucció del nostre territori, del nostre planeta. Un nou impost verd d'un 3% que ha de servir per finançar aquesta transició ecològica, per salvar el planeta, per rescatar-lo d'aquells que l'estan destruint dia a dia.
Vox comença la campanya electoral a Covadonga, Astúries.
El líder del partit ultradreta, Santiago Abascal, ha obert el míting amb una ofrena a les coves de Covadonga i a Don Pelayo per simbolitzar una reconquesta d'Espanya. Abascal també ha carregat contra els que pacten amb els enemics del país, al·ludint a Pedro Sánchez i als partits independentistes.
I no deixem de parlar de política, però tornem a la ciutat, perquè la Crida vol portar la revisió del contracte del Servei de Neteja Viària i Recollida d'Escombraries d'ESMATSA a la Comissió Jurídica Assessora. La formació està en negociacions amb els seus socis de govern i amb les forces de l'oposició per presentar aquesta mesura al ple del mes d'abril, l'últim del mandat.
La revisió del contracte des de es va aprovar el gener del 2017, però no va poder-se aplicar perquè la jutgessa del cas Mercuri no va facilitar el contracte a l'equip de govern. Ara es vol arribar al final amb aquest procés, que es podria allargar mig any. El regidor de Serveis Socials, Lluís Pere Arnau, considera important fer aquest pas abans d'acabar el mandat com a gest de responsabilitat cap a la ciutat.
En una situació en la que es demostra que aquest contracte amb aquesta empresa està resultant ingovernable, no podem, ja no és una qüestió de mandat, de si aquest mandat o el mandat que ve, és una qüestió de temps. Això de la Comissió Jurídica Assessora tampoc no és una qüestió immediata, sinó que també necessita el seu temps, i el que considerem que hi ha elements suficients com per dir, bueno, estem arribant a un punt extrem, hem de prendre determinacions, i el que la ciutadania no pot és anar suportant una situació que per part de l'Ajuntament també resulta ingovernable.
En el ple de gener de 2017, la revisió del contracte va tirar endavant amb l'abstenció de Convergència i Unió, Ciutadans i el Partit Popular i el vot contrari del PSC i els regidors no adscrits.
I Marisol Martínez demana valentia a les altres forces polítiques per combatre les màfies que fan negoci amb les ocupacions. L'alcaldable de Guanyem Sabadell considera que hi ha barris on és el principal problema, generant conflictes de convivència i indefensió per molts veïns. Martínez ha puntualitzat que cal diferenciar els mafiosos i les famílies ocupants, ja que els primers són els que s'aprofiten de la vulnerabilitat de la gent.
Marisol Martínez garanteix contundència contra els grups organitzats que cerquen pisos buits perquè siguin ocupats. Considera que falta valentia a les forces polítiques per fer front al problema abans que la ciutat es converteixi en un pol d'atracció de les màfies, en punts calents com els barris de Can Deu, Torre Romeu o Can Puigcener. Una de les mesures que ha presentat davant del jutjat de Sabadell és crear una taula de treball on vol asseure entitats financeres, la Fiscalia i els cossos de seguretat.
Donde estén las entidades bancarias, muchas propiedades son propietarias de esos pisos y donde podamos empezar a intervenir desde la denuncia del propio propietario, en este caso entidades bancarias. El segundo, la Fiscalía. Creemos que la Fiscalía tiene que tener y debe de tener un papel importantísimo en esa intervención rápida desde juzgados. En tercer lugar, la policía. En muchos casos también es una cuestión de policía, no tanto en sí por las familias ocupantes, sino por los que hacen negocio de eso.
Alhora considera que han de millorar els mecanismes d'assistència pública perquè les famílies puguin tenir garantit el seu dret a l'habitatge a través de les vies regulars, també per a aquells propietaris que no saben on anar per solucionar el seu problema.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
I ara us parlem d'aquesta casa de Ràdio Sabadell perquè l'emissora renova per donar-vos un millor servei. La programació s'altera dilluns per l'inici de les obres que en posaran al dia els dos estudis que té. L'operació afectarà només les dues primeres hores del magazín al matí, que no s'emetran. El programa arrencarà, doncs, a les 11 amb Raquel García al capdavant. Al llarg del mes que durarà les obres, la resta de continguts no queden alterats, llevat d'alguns espais temàtics.
Els estudis de Ràdio Sabadell entren dilluns en un període de reformes per posar-los al dia. Si tot va a bon ritme, els estudis haurien de lluir la seva nova imatge d'aquí a menys d'un mes, el 10 de maig, jornada en què començarà la campanya de les eleccions municipals. Sergi Garcés és el cap d'antena de la ràdio municipal.
Si tot va com ha d'anar, estrenarem ja de ple a l'estudi 1, a l'estudi principal que la gent coneix com a estudi principal de la casa, coincidint amb la campanya electoral d'aquestes municipals que ha de començar el dia 10 de maig, la campanya, doncs el dia 10 de maig ja tindrem els estudis a ple rendiment, amb tot ja canviat i amb tot amb una imatge nova, perquè aquí serà la principal novetat serà aquesta, que estrenarem imatge als estudis de Ràdio Sabadell.
És el primer cop que es fan uns canvis d'aquest abast a Ràdio Sabadell des de l'actual emissora que es va inaugurar ara fa 18 anys.
Què tenen en comú aquestes grans escenes? Here's Johnny.
May the force be with you.
Un anillo para gobernarnos a todos.
Descobreixeu-ho a la tercera temporada del Quimeri. Tot el que has de saber del gènere fantàstic amb els seus protagonistes a Ràdio Sabadell, cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió diumenge a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimeri, amb Karen Madrid.
A donde vamos no necesitamos carreteras.
Heu trucat a Ràdio Sabadell. Heu trucat a Salsitxes Paradís. Si desitja posar publicitat, polsi 1. Si vols parlar amb els seus locutors, polsi 2. Si desitja comprar fato del més fresc, polsi
2.
Ha escollit 2. Parlar amb els locutors. Si desitja demanar el telèfon dels locutors, polsi 1. Si desitja convidar els locutors a una cervesa, polsi 2. Si desitja insultar els locutors, polsi
1.
Ha triat parlar amb els locutors. Si desitja parlar amb els locutors en català, polsi 1. Si desitja parlar en castellà, polsi...
No pot ser tan difícil. Siri, quan fan els Salsitxes Paradís?
El Salsitxes Paradís s'emet el divendres a les 9 de la nit amb un especial Brexit. El segon serà el dilluns de Pasqua a les 9 i tractaran els Soul Saints. A Ràdio Sabadell.
Un flabiol dona el tret de sortida. Tiple i tenora ressonen amb força. La copla ja és a punt per tocar. La sardana i la cultura popular catalana a Ràdio Sabadell.
Cada diumenge, de 9 a 10 del matí, sardanes a Ràdio Sabadell.
La indignació per l'arbitratge de Badalona encara dura.
El doble Òscar Rubio, encara Gato, amaga la pelota aquí a la cantitrà, la centrada de Gato, de primera, ja, mans clares!
¡Mans clarísimas!
Yo no te voy a engañar, yo estoy ya un poco cansado de los árbitros.
Merecemos el mismo respeto que los demás. Yo no pido ni más ni menos, el mismo.
I ara s'ha de transformar en benzina per sortir del pou.
Sabadell en joc.
Diumenge, una altra finalíssima. A partir de 4:45 de la tarda, des de la Nova Creu Alta, Centre d'Esport Sabadell, Lleida Esportiu.
Hola, soy Antonio Hidalgo, entrenador del Sabadell. Escucha los partidos del Sabadell por Radio Sabadell.
L'esport es viu a Sabadell en joc.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
És moment per sortir de Sabadell i fer una ullada a l'actualitat general del dia. Comencem parlant de política. Una diputada islandesa ecologista denuncia al Consell d'Europa que el cas de l'1 d'octubre és un judici polític.
Rosa Björk, durant la seva intervenció aquest divendres des d'Estrasburg, ha protestat contra la presó preventiva de 9 dels 12 líders independentistes acusats.
El Consell de Ministres ha aprovat la constitució de la societat Renfe of America destinada a centralitzar l'activitat de la companyia ferroviària als Estats Units.
L'empresa va ser seleccionada el 2018 com a soci operador del projecte Texas Central, que preveu unir Houston i Dallas. Així doncs, Renfe és el proveïdor responsable d'assessorar i dirigir el disseny, planificació i construcció del projecte ampliable després de la fase de construcció a l'operació i manteniment de la línia de llarg termini.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Felipe Sanchón podria ser la gran novetat a la convocatòria del Centre d'Esport Sabadell per rebre aquest diumenge el Lleida Esportiu. El davanter laquinat s'ha perdut els últims 7 partits per lesió i la seva tornada suposaria un revulsiu per intentar sortir de les posicions de descens.
L'últim gol de Felipe va ser tot just ara fa una volta al camp d'esports de Lleida. Des de llavors, l'atacant de Sant Boi només ha pogut disputar 565 minuts. En principi, la seva presència a la llista dependrà de l'entrenament de demà i, si no hi ha cap contratemps, podria disputar uns minuts contra el conjunt de la terra ferma. En roda de premsa, el tècnic Antonio Hidalgo no ha donat més pistes.
En principio, Felipe viene entrando con algo más de normalidad con el grupo. Independientemente o que juegue o no, Felipe es una figura importante dentro del vestuario y tenerla cerca para todos nosotros es muy importante, ¿no? Veremos a ver mañana, es el último entrenamiento, a ver cómo evoluciona y a partir de ahí decidir, ¿no?
Aquesta 33a jornada cobra una especial importància amb duels directes com l'Alcoyano-Castellón. A més, el Teruel sumarà els 3 punts del partit contra l'Ontinyent. Per aquest motiu, trencar la ratxa d'11 partits sense guanyar contra el Lleida Esportiu sembla una qüestió de fer-ho, com se li ha preguntat a Hidalgo, per la via civil o per la via criminal.
És una frase que tiene lecturas. A mí me encanta. No sé aragonés, pero para ganar partidos hay que competir, hay que correr, pero el Lleida también va a hacer lo mismo. Me refiero que solo con eso no nos va a valer. Tenemos que estar concentrados, leer bien el partido, coger buenas posiciones para jugar, leer en momentos que vamos a tener que sufrir, porque ellos tienen buenos futbolistas. Pues son diferentes componentes, pero evidentemente lo que tú dices, al final nosotros tenemos esa necesidad y se tienen que plasmar, ¿no?
El Lleida Esportiu, per la seva banda, du 6 partits sense guanyar i s'ha reforçat aquesta tarda amb Àlex Felip, migcampista de l'Ontinyent, que podria debutar aquest diumenge a les 5 de la tarda. La Nova Creu Alta, recordem, des de mitja hora abans a Ràdio Sabadell.
A Primera Catalana, el Sabadell Nord també espera trencar la seva dinàmica negativa. Els de Can Urià, que enllacen 3 derrotes seguides i, tot i ser cinquens, no poden despistar-se en aquestes últimes jornades.
Bàsicament perquè tenen la part baixa a només 6 punts. Diumenge s'enfronten a un Sant Cugat, a qui despenjarien en cas de victòria arlequinada, com ha insistit el tècnic Kiko Díaz.
El domingo va a ser el primero de los 6 de las 6 finales que nos quedan, ¿no? Y es un partido clave porque volveríamos a dejar a 7 puntos por detrás otra vez a San Cugat y a falta de 5 jornadas sería casi un rival ya que dejaríamos ya en la zona de atrás de nosotros. Va a ser un partido muy complicado, pero es un partido que tenemos que sacar como sea después de 3 derrotas que son las que llevamos en las últimas semanas.
Díaz no podrà comptar amb el sancionat Luque i els lesionats Alegria i Montero, mentre que Anzo i Quereda són dubte. Tots ells jugadors de la línia defensiva. La cita arrencarà diumenge a 11:45 del migdia al municipal de Can Uriac.
I el grup 6è de tercera catalana, aquest cap de setmana hi ha derbi a Can Puiggener. Un total de 5 equips lluiten per l'ascens a segona catalana i dos d'ells són el Llano i el Can Rull Rómulo Tronchoni, segon i tercer classificat.
Entre tots dos només hi ha un punt de diferència en favor dels grocs, que ja van guanyar la primera volta. Abel Martínez, nou entrenador del Llano, no coneix la derrota des de la seva arribada, amb 6 victòries i tan sols un empat.
És un regal que ens dona el futbol, pues que l'Antonio Rocha hagi col·locat a l'equip amb aquests 43 punts que vam agafar l'equip a la jornada 22 o 21, i nosaltres intentar remar tot el que puguem fins al final. De moment ens queden energia, ens queden piles, per sort no tenim lesions importants, tenim un jugador que ha caigut lesionat des de fa 5 jornades, però la resta de la plantilla està disponible.
Per contra, el Can Rull vol tornar a les places més altes de la taula, on hi ha estat bona part durant el de la temporada. José García Numoski, tècnic arlequinat, elogia la feina que està fent el Llano i per aquest motiu preveu un derbi especialment intens.
Vam a tener partido duro, complicado, contra un muy buen equipo que está haciendo las cosas súper bien, y va a ser un partido duro y que también bonito de jugar.
Tot en una tercera catalana igualadíssima. Ara mateix el líder és el Tibidabo Torrerromeu amb 62 punts, 3 més que el Llano i 4 més que el Can Rull. A partir de 11:45 del migdia començarà aquest derbi a Can Puiggener.
I a la Lliga Nacional Juvenil, el Mercantil pot deixar vista per sentència la seva salvació. Els graciencs visiten la Unificació en Bellvitge, un equip que és 6 punts per sota dels Blaugrana.
Per tant, un duel que podria certificar l'objectiu de la temporada, això sí, en un camp especialment difícil, per la qual cosa Carlos López, entrenador del Mercantil, demana mostrar la versió més competitiva del seu equip per poder tenir opcions.
Anem a un camp que és molt complicat, que va moltíssima gent, que apreta molt i que aquí haurem de posar-nos una miqueta més al món de feina i potser sí aquí ser un pèl més responsables de l'equip i aprofitar quan ells vulguin arriscar per intentar guanyar, doncs nosaltres intentar doncs de guanyar, perquè al final si tot el que sigui puntuar Bellvitge doncs ens donarà virtualment la salvació.
Soto i Boira, que van acabar tocats l'últim partit, podrien arribar a la cita. Tot i tenir la plantilla curta, Carlos López recupera efectius, ja que han fet net amb el tema sancions, un fet també que ha provocat que algun futbolista del juvenil B ja hagi debutat. Demà a les 6 a l'Hospitalet arrencarà aquest Unificació en Bellvitge Mercantil.
L'Astralpunt Natació Sabadell afronta les dues últimes jornades de la fase regular de la Lliga Premat, sabent que pràcticament segur no es mourà de la setena plaça actual. Els de Quim Colet no haurien de tenir problemes per imposar-se demà a l'Etxell de Canari, que és penúltim classificat.
Així ho veu el waterpolista internacional del club, Sergi Cabanes.
Has de ser realista, o sigui, és com la Concepción, saps? O sigui, vale, són jugadors de waterpolo i al final tots som del mateix món, però el nivell és clar i per molt partit dolent que tu facis ho acabaràs traient.
El duel entre el club i l'Etxell de Canari començarà demà a les 6 de la tarda a Can Llong. Les noies, mentrestant, ultimaran la preparació de la Final Four amb un amistós contra la selecció de la Xina a les 4. Després tindrà lloc una presentació a la plaça de l'Àngel, que arrencarà a les 6, mentre que dimecres hi haurà Media Day a les instal·lacions del club i dijous la presentació oficial a la Casa Duran.
I l'Oar Gràcia afronta els 3 últims partits de temporada amb molt poques aspiracions de quedar entre els 5 primers. Demà visita el carrer Bocaccio al Sant Esteve de Palautordera, un conjunt que juga vital descens.
En canvi, els de Gerard Gomis i Cesc Borrell són sisens, però tenen l'objectiu de la cinquena plaça a 4 punts de diferència, amb només 6 en joc. Gomis, tècnic gracienc, alerta que el rival de demà podria tenir més punts del que té per com ha jugat durant la temporada.
El cap de setmana passat, Sant Esteve Palau Tordera jugar a casa contra Sant Esteve Sarrovires i perden de 3, de 2, perdó, 32-34, contra un equip que ara mateix van tercers a Primera Nacional. Serà complicadíssim. Serà un partit molt, molt complicat. I més sabent que ells estan començant a esgotar les bales.
El Gràcia ve d'empatar a la pista del Joventut Mataró i amb les sensacions recuperades després d'uns dies convulsos amb les últimes desfetes que van coincidir també amb la marxa de Dani Pairó. El partit contra el Sant Esteve de Palau Tordera arrencarà demà a les 6 al pavelló municipal de Gràcia.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Menys Just un minut per dos quarts de vuit. Tanquem el Notícies Vespre d'aquest divendres 12 d'abril. Recordeu que tot el que us hem explicat ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, i les actualitzacions també a l'instant a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies dilluns. Que recordem que comencen aquestes obres als estudis de Ràdio Sabadell dilluns a partir del migdia, i podeu seguir, com dèiem, a través d'internet. No marxeu perquè la programació continua. A les 8 arriba el Quimèric i a les 10 el Vitamina. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.